L'ombra que projecta el seu final és tan allargada que de vegades sobre Yukio Mishima pesa més la llegenda que la literatura. I tanmateix l'obra d'aquest artista amb esperit de samurai, nascut ara fa 100 anys amb el nom de Kimitake Hiraoka, és una bellesa inesgotable. Entre nosaltres el tenim codificat sobretot com a novel·lista, amb títols com Confessions d'una màscara o La remor de les onades, però Mishima va excel·lir, entre altres disciplines, en el teatre, la poesia, el cinema i la narrativa curta, amb preocupacions comunes com el binomi vida i art, la poètica de la carn o els ideals de lleialtat i de pàtria. Avui, en el primer maragda de l'any, volem celebrar l'obra de Mishima de la mà del recull que acaba de publicar Edicions del Cràter amb el títol Don Nagata i altres contes, amb traducció d'Albert Nolla. Parlem, per tant, de Mishima i la seva època amb l'Albert Nolla, amb el professor de literatura japonesa Pau Pitarc, amb la Xènia Diaconova, amb Borja Bagunyà, l'Olf Beltran i també amb la intervenció de Joaquim Pijuan, l'adaptador i traductor de les novel·les, juntament amb Kotazawa. Avui, en clau centenària, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Som i obrim, per tant, saludant l'Albert Nolla. Què tal? Benvingut al programa.
Hola, com anem?
Pau Pitarc.
Bon dia.
Ben tornat, què dius? Borja Bagunyà.
Hola, hola.
Xeni Deconova.
Hola, com anem?
I Olf Beltran.
Hola.
Avui ja us sereu convocats per celebrar l'obra i el centenari a Yukio Mishima. El 14 de gener d'aquest 2025 fa exactament 100 anys que va néixer. Sona de fons Philip Glass amb la banda sonora d'una pel·lícula també coneguda, amb una peça que es diu Sant Sebastià, que és una figura, com sabeu, també molt mishimiana o mishimesca, i amb l'edició de Contes al davant que ha fet l'Albert Nolla, traduït per Edicions al Cràter, on Nagata i altres contes, no? Amb 8 en total contes, Albert, que en puritat hauríem de dir-ne, tenen factura, textura i fins i tot densitat de novel·la curta, no? Això que en francès en diuen novel·la, perquè...
Sí, n'hi ha algun de més llarg, que ja s'acosta a aquest gènere de la novel·la, i després n'hi ha algun de més curt, que tot i ser curt traspua molt, no?, aquesta manera de fer de Mishima, que dius aquí hi ha una novel·la, es podria expandir, i fins i tot Mishima jo crec que juga una mica en contra de la seva naturalesa, que és aquesta expansió de detalls i aquesta profusió de descripcions i tot. Llavors sembla que vagi en contra de la seva pròpia manera de fer i intenta encapsular-ho amb contes breus. El resultat el podem discutir, si voleu, no? Però jo crec que sí, Mishima és com més expansiu que el que podem trobar en aquests contes moltes vegades.
La sensació, pel que dius, és que com a prosista tenia més ànima de novel·lista que no pas de contista, i en conseqüència sabia gairebé de contenir.
Exacte, jo crec que en alguns s'hi veu, no?, com una contenció, sí. Algunes elipsis, alguna cosa que dius aquí, si s'hagués deixat anar, ens hauria fet una novel·la o novel·la llarga.
Va, començar amb matèria. Jo volia començar pel quart, per raons diverses, del conjunt de 8 contes. D'entrada, deixa'm preguntar-te, però la selecció l'has feta tu, a més de la traducció?
No, això ha vingut més o menys per l'editorial. Sí, ho vam estar comentant i bé, ens vam posar d'acord. Són contes que segurament han estat traduïts en la majoria d'idiomes del voltant i que circulen, i vam fer aquesta selecció a partir de 2 o 3 reculls existents en italià, francès...
Clar, prou representatius, m'imagino, a la narrativa curta, no? De Mishima. Dic que un dels més, vaja, per raons òbvies, patriotisme, jo crec que és un conte, una història molt comentable, diguem-ne, que comença amb aquesta mort per seppuku del tinent Takeyama, no?, i de la seva dona, el dia de la rebel·lió dels oficials, de l'ordre d'execució. Jo tinc també entre mans el llibre, també celebrat, l'assaig de Marguerite Yourcenar, Mishima o la visió del vacío, no?, que ella també s'hi atura i comenta extensament, no?, aquest conte, i diu: la comparació amb el seppuku del propio Mishima nos permite definir mejor la distancia que hay entre la perfección del arte, que muestra lo esencial, en una sombría o clara luz de eternidad, y la vida con sus incongruencias, sus fallos, sus equívocos desconcertantes, no? I aquesta idea, i suposo que és una invitació a llegir el binomi vida i art en l'obra de Mishima, també és un conte mirall a la llum dels anys més tard del que va passar, no? Doncs, vaja, que a més de tot ell és d'un preciosisme extraordinari.
Sí, estaríem d'acord, que és un dels highlights del recull, aquest conte, Patriotisme. El va escriure l'any 60, i justament 10 anys després és quan ell mateix va cometre el seppuku. Llavors aquí està explicat amb tota mena de detalls, s'ha de tenir fetge, no?, per llegir i fins i tot per traduir, recordo haver patit traduint aquestes coses gairebé gore, no?, unes descripcions molt boniques, molt ben descrites, amb una gran bellesa, però també amb una part de violència, sang i fetge bastant important. I això és la vida de Mishima, és a dir, una mica la seva estètica, la seva manera d'entendre el món, d'entendre l'art, d'entendre l'amor. I és un conte, jo crec que també especialment rellevant, perquè, com deia, el va escriure l'any 60, i el 66, en col·laboració amb un guionista, director, va fer el guió d'aquest conte, el va codirigir i el va interpretar. És a dir, que cinema YouTube, per exemple, i busquem patriotisme, podem veure, era una pel·lícula que dura potser 29, 20, 30 minuts, i veus tots els passos d'aquest seppuku que comet el mateix Mishima interpretant el Tenen Takeyama, no? Llavors, sí, bastant esgarrifós tot plegat.
Sí. M'ho imagino. L'Alf Beltran ha fet una selecció d'un fragment, no?
Sí, un fragment que és musical perquè no té veu, i em sembla que el Benja el té preparat, és el tall que es diu Yukoku. És una pel·lícula, com deies, Albert, que és de l'any 66 i que, segons he llegit, la vídua, naturalment un cop mort Mishima, va eliminar-ne totes les còpies, però van quedar els negatius, no sé si en una caixa o una capsa de te, i que es van descobrir el 2005, i per això, a partir de qualsevol cerca en un cercador, és fàcil de trobar i de revisitar i de revisar.
Sí, sí. Bueno, hi ha tota una... En tot Mishima, de fet, amb aquesta pel·lícula, però amb els contes, amb la seva figura, sempre hi ha llegendes, no?, al voltant, i aquesta n'és una.
Potser, Pau, també és un dels contes que millor tradueix o que millor declina aquests ideals de lleialtat, d'amor, vaja, de l'amor, en aquest cas diria el Japó dels anys 30, que és prou diferent de com serà desenvolupant després, no?
Sí, clar, Mishima, en aquest conte, jo crec que està tot encapsulat. Tens tant aquesta part de respecte pel Japó de preguerra, de 1945, i d'aquests ideals que ell pensava que s'havien perdut també, però també, com deia l'Albert, la teatralitat és total, i això és una cosa que va acompanyar-lo tota la seva vida. Jo crec que com a escriptor és potser un dels primers que entén molt bé tot el potencial dels mitjans per crear-se una imatge. Com deia l'Albert, ell mateix actua en aquesta pel·lícula, actua en altres pel·lícules, actua en obres de teatre que ell escriu, cuida molt la seva imatge, i la seva imatge fora del Japó també.
De fet, la teatralitat, vaja, el que dona títol al recull, no?, Nagata, és aquesta figura del teatre kabuki, d'actors masculins que hi han d'interpretar personatges femenins, de manera que un cop més hi ha aquesta relació entre vida i art que és tan estreta, no?, en el seu cas.
Sí, això li ve des de sempre, i de fet és una cosa que també hi ha a la literatura occidental. Mishima era un gran fan de la literatura decadentista, tradueix D'Annunzio, tradueix Wilde, Cocteau. Llavors, aquesta idea de la vida i l'art, diguéssim, no que l'art imita la vida, sinó que la vida s'ha de tornar un art, és una cosa que l'acompanya tota la vida, i que també hi ha altres exemples en el segle XX japonès dels quals veu, amb els quals dialoga.
Necessito preguntar-te quins, evidentment.
Pensava, per exemple, en Tanizaki. Aha. Tanizaki Junichiro, que és un autor que Mishima admirava molt, que també des de a principis del segle XX ja presenta aquestes idees de què és realment la veritat, la vida, o és l'art una veritat més elevada i més pura a la qual la vida hauria d'aspirar a arribar. El que passa és que en Mishima tens aquesta contradicció quan ell descobreix una mica la veritat del cos. I llavors hi ha aquesta mena de constant lluita entre l'art com una cosa que t'eleva, però alhora és una cosa que corrou la veritat de la realitat. I aquesta és una contradicció que em sembla que no va saber solucionar mai. Potser no es pot solucionar.
Bé, no, exacte, o amb aquest joc d'opòsits també entre la realitat i desig i la corporalitat, i l'Albert, si no m'erro, també va traduir Confessions d'una màscara, sí, no?, per Des i ara.
Sí, sí.
De manera que, vaja, potser també una de les seves obres més conegudes, i amb aquest personatge torturat, en bona
sí,
part. No?
Sí, fixa't, Confessions d'una màscara és segurament la seva novel·la més coneguda, és la primera que va publicar l'any 49, i ja des del títol entranya aquesta paradoxa o aquesta contradicció, és a dir, ell agafa una tradició que és molt clara en la literatura japonesa, que és aquesta literatura confessional o literatura del jo, i sembla que ens faci una novel·la personal en Confessions d'una màscara i que es despulli davant del públic, però justament es posa la màscara per confessar-se. Per tant, una confessió amb una màscara posada no és una confessió, i una màscara tampoc es pot confessar, diguéssim, no? Llavors, ja des del títol, ja, jo crec una mica aquesta contradicció que assenyalava el Pau, no? És a dir, la vida és la representació, o és l'art, o en què quedem, no? Una mica. Jo crec que és el nucli. Fins i tot des del títol de la seva primera novel·la trobem gairebé aquest conflicte que és irresoluble.
Bueno, vida i art, no? Que aquest binomi que tantes alegries ha donat a la història.
Alegries i això, i contradiccions, perquè a mi la idea d'una màscara, recuperant el que deia el Pau de la teatralitat, no? Hi ha alguna cosa que, ja que citava Wilde i que l'havia traduït, que recorre tota aquesta pregunta sobre la relació que podem pensar com a cos i puresa, però que jo també veia constantment en termes d'ideal. Per exemple, el conte de Nagata, quan parla de com aquesta figura, no?, de l'actor masculí, que, no?, d'aquest gran mestre que representa els papers femenins, no és només la figura real d'aquest individu, la figura corporal, no?, concreta, sinó que tota l'estona està negociant la pregunta per l'ideal de la feminitat, no? És a dir, com pot ser que la feminitat estigui millor representada en el cos d'un home que fa de dona, no? Mm-hmm. Llavors, clar, en el moment en què tens aquest triangle, tenim, vale, la dona, l'home i la feminitat, aquí és on entra l'ideal. I jo crec que amb aquesta qüestió irresoluble té molt a veure amb com l'art aspira i ens oposa, no?, o ens confronta amb una sèrie d'ideals, i com, per definició, ningú està a l'altura, o estem a l'altura, no?, d'aquests ideals. Llavors, què fem amb això? Ens hi adrecem, els ignorem, ens tensionen, ens milloren, ens esclafen, i crec que tot aquest, no?, drama que es pot pensar així també, no?, de tota una sèrie de persones en relació amb uns ideals. Crec que, a més, això, i això us ho volia preguntar, si nosaltres ja ho patim i no sé, som catalans, no sé com devia ser per una cultura japonesa dels anys 40, que em fa l'efecte des de la ignorància absoluta, però que em fa l'efecte que justament la qüestió de l'ideal és bastant més estricta a nivell social, a nivell personal, a nivell emocional i a tots nivells, eh?
Sí, no, només per donar una mica de color local, diguéssim. O sigui, aquest tema de l'ideal i la realitat, òbviament, és una preocupació humana des de temps immemorials, però el Japó de la postguerra té una articulació molt clara. És que fins a l'any 45, durant la guerra, que comença als anys 30, quan envaeixen Xina, el militarisme ocupa totes les facetes de la vida pública japonesa. Tu, a l'any 42, poses la ràdio i sona música militar. Vas al cinema i veus pel·lícules sobre els nostres nois que estan alliberant a Àsia. Vas a l'escola i aprens la sagrada història del Japó portant la llum de la civil... O sigui, tota la teva vida era l'esforç bèl·lic, estem lluitant una guerra justa. Llavors, el 15 d'agost del 1945, això desapareix. I no només desapareix de dir, ah, no, ens havíem equivocat. No, hem estat cometent crims horribles per tot arreu. I llavors, clar, aquesta generació que arriba a l'edat adulta just al final de la guerra, veuen com tot allò que la gent gran els havia dit, això és la veritat, això és pur, això és la justícia, desapareix, els cau. I llavors, clar, això és una pregunta molt més urgent, diríem, de com vivim després que tot el que pensaves que era bo, just, bell, és una mentida i és lleig i és criminal i és injust. Com t'ho fas?
Això és justament el que es veu perfectament a Confessions d'una màscara. És a dir, Mishima neix l'any 25, llavors passa els 20 primers anys fins al 45, és a dir, amb l'única perspectiva que el seu país està en guerra i que ell un dia serà cridat a files i que tindrà una mort heroica i bella pel seu país. I per això jo crec que la bellesa, la mort, la violència, la sang, tots aquests ideals, no?, es fan una mena de barreja dins el seu cap, i llavors, en el moment que l'any 45 s'acaba la guerra, ell no hi ha anat per circumstàncies X, és a dir, que estava malalt quan va anar a fer la revisió mèdica, i llavors es va salvar d'una mort segura.
Pensava que era tuberculosi, però no ho era.
Sí, exacte, semblava que era tuberculosi, i ell no va dir que no, exacte, que tenia una febrada, però només era una grip, i ell va fer passar per tuberculosi, això ho explica molt bé Confessions d'una màscara. Sí, sí. I llavors, la seva generació, i ell especialment, un cop l'any 45, a partir de l'agost, el 15 d'agost del 45, s'acaba la guerra, tots els valors cauen, es troben que no saben com viure. És a dir, aquella mort heroica, vella, pel seu país, ideal, que havien somiat, no existeix, i llavors adopten una actitud gairebé, jo diria que cínica, en el cas de Mishima, de dir no sé com viure, llavors visc com vull, una mica, amb els valors que a mi em semblen, i per això Confessions d'una màscara, que apareix l'any 49, és com una bomba de flotació en tots aquests valors i en aquesta ciutat japonesa desorientada, i llavors apareix un nou escriptor brillantíssim com és Mishima, que amb 24 anys escriu Confessions d'una màscara i planteja amb aquesta cruesa, no?, aquesta desorientació, aquest cinisme, aquesta societat desorientada i aquesta joventut que no sap gaire on agafar-se, no? I bé, no sé per què, cap on anava, però...
Xenia, com l'has llegit tu?
Bé, a mi el conte que dona títol al recull, On negat, m'ha fascinat. Una cosa que ja m'ha creat l'atenció des del principi és que un dels protagonistes, no?, per dir-ho així, el noi que ha fet, no?, la carrera de literatura japonesa, però després decideix formar part d'aquest grup de teatre kabuki, el que busca al principi és una desil·lusió o un desengany. I com a plantejament m'ha semblat molt original. No m'havia trobat mai amb cap protagonista que busqués el desengany. I la veritat és que m'ha reconciliat una mica amb Mishima, perquè jo he de reconèixer que era un personatge que fins fa poc, bueno, fins que vaig llegir aquest recull, més aviat em creava un cert rebuig, però diguéssim a nivell humà. Però bueno, també per mi és una lliçó de saber separar els contes i l'home, que quan han passat uns quants anys és més fàcil, no?, també. Sí, jo també volia dir que jo realment del teatre kabuki no en sabia absolutament res, quasi, però m'ha fet venir ganes de saber-ne més, i l'únic que em sonava era haver sentit una entrevista amb un cineasta que a mi m'encanta, que és el Andrzej Wajda, el cineasta polonès, que explicava una història de la seva vida, com ell una vegada al Japó va veure un cartell en què sortia una dona guapíssima fent el paper de la dama de les camèlies. I va preguntar a algú qui era aquesta dona. I li van dir, no és cap dona, és un home que fa el paper femení de la dama de les camèlies. I llavors el Wajda va decidir que l'havia de fitxar per una pel·lícula seva. I ell en aquell moment estava donant voltes a com podia adaptar al cinema L'idiota Dostoyevsky. I va decidir que aquell actor havia de fer en la seva pel·lícula el paper del príncep Mishkin, el protagonista, i el paper de l'Anastàsia, o sigui, el paper masculí i el paper femení principal. I que li va costar moltíssim convèncer l'actor perquè ho fes, perquè l'actor li deia, bueno, el paper femení bé, però el paper masculí de cap manera. I que va trigar com 3 o 4 anys a convèncer-lo perquè acceptés fer també el paper masculí. En canvi, en el conte de l'Onagata, quan el protagonista, que, no, algun dels protagonistes que és actor també, no, que fa només papers femenins, quan se li ofereix fer un paper masculí, ho accepta, o en tot cas no ho rebutja, no? M'ha creat l'atenció això. Jo m'esperava, amb aquest precedent de la història del Wajda, m'esperava que digués que no. Però bueno, tot això és simplement per dir que aquest conte m'ha frapat. I també volia aprofitar per preguntar a l'Albert, que això sempre ho faig quan tinc un traductor davant, per preguntar per coses, diguéssim, de la cuina de traductor. Quines dificultats t'ha plantejat aquest llibre? Específiques. Però
molt ben preguntat, Xènia, perquè aprofito per incorporar en aquesta conversa en Joaquim Pijoan, l'escriptor, pintor i traductor, que també coneix de primera mà a Yuki Mishima. Com estàs, Joaquim? Gràcies per ser-hi tu també.
Anem fent,
me n'alegro. Mira, estem aquí amb l'Albert Nolla, amb Popi Tarc i una colla d'amics parlant de Mishima, en aquest cas del recull On negata i altres contes, no? I la Xènia preguntava tot just per les dificultats que crea a l'hora de traduir o de passar al català la prosa de Mishima.
El traductor amb qui he col·laborat...
Kotazawa, sí, sí.
Kotazawa, que tristament va morir fa un parell d'anys. Mm-hmm. Jo que m'he trobat... Clar, la traducció la feia ell. jo li polia una mica el català o li adaptava les coses col·loquials que ell no dominava tant, els acabats, diguéssim. Vull dir que jo no sóc, per començar, no sóc un Albert Nolla, que és un gran traductor.
Sí, sí, no, per descomptat, però sóc conscient que amb en Kotazawa imagino que devíeu precisament parlar d'aquest tipus de, no, de reptes o de tecnicismes o de què és el que costarà més. Ara amb l'Albert també en parlarem, però aprofitant que teníem aquí present, doncs volia també compartir-ho.
Dit això, que jo no sóc traductor, el que m'ha costat més és adaptar, per exemple, en aquesta cara en realitat de la Ramó de les Onades, que és una de les primeres sí. És adaptar el llenguatge que el traductor em diu, és que és un japonès dialectal, i esclar, a mi dir és un japonès dialectal, és com parlar-me del Sexe dels Àngels, no en sé res. I llavors inventar-te un català dialectal que en certa manera pugui remetre a una cosa que de fet desconeixes, però que és bàsic, segons ell, en la novel·la, no? Jo pròpiament problemes de traductor, ja com us dic, no els tinc, perquè jo estava confiat que el Koko Tezawa feia una traducció perfecta. Vull dir, era un home que tenia el Fabra i el Coromines al cervell, va fer el diccionari català-japonès-japonès-català, que sembla que encara no s'ha acabat d'editar, però està acabat. Vull dir que era un gran lingüista i la traducció la feia una mica per, diguéssim, a part del que li va encarregar a Amsterdam, que era Ramó de les Onades,
Pavelló Daurat, també, no?
Pavelló Daurat, el Mishima. Després ell va una mica, va posar ordre al segle XX, finals del XIX, segle XX, amb textos curts, noveletes, o això que el francès en diu novel, contes, però de grans autors, no? Com el Tenizaki, com tots aquests grans autors que ara coneixem per novel·la que s'ha publicat molt i que tenen un cert ressò i èxit. No parlem ja del Murakami, que és el gran èxit, però n'hi ha d'altres, i ell ho fa amb unes obres més condensades per una qüestió de temps, i el temps tristament se li va acabar, no va poder acabar de fer, però ens dona una visió molt ben organitzada, molt ben raonada, de què és la literatura japonesa del segle XX. O sigui, a partir del Meiji, quan Japó s'obre al món, que hi ha una occidentalització, i que el Mishima és un gran exemple perquè és víctima d'aquesta occidentalització, que allí era contrari, és víctima perquè fa el seppuku final, suposo que ja n'heu parlat, o... Vull dir que... no sé, ara em perdo.
No pateixis. Aviam, no, Albert, què vol dir un, i Pau, un japonès dialectal i com passar-ho això al català sense que es perdi, no? S'acaben perduts en la traducció, com deia aquell.
Japonès dialectal en la Ramó de les Onades seria japonès d'una illa de la prefectura de Mie, que és més basat en els dialectes de l'oest del Japó. Però, clar, amb les traduccions... Clar, no pots fer que els personatges de la Ramó de les Onades parli com si fossin de l'Escala o de Manacor, no sé, llavors el traductor no, suposo clar. Que...
Sí, clar, jo no sé què veu fer Joaquim i amb el Kotazawa. És veritat que aquesta Ramó de les Onades està situada en un poblet de pescadors molt concret i segurament els personatges parlen amb aquest dialecte, llavors això, com deia el Pau, no té cap sentit trasbassar-ho aquí a un dialecte dels nostres, llavors es fa el que es pot, suposo que veu fer el que veu poder, Joaquim, no? Potser afegint-hi algun tret petits detalls que donin idea, que aquells...
El que em deien al parlar salat, no sé si ho recordeu.
Ah, sí? Ho veu fer així.
Que no és ben bé el salat de Mallorca, sinó que és el salat de la Costa Brava.
D'acord.
Encara en queda alguna cosa que d'aquells o algun poble d'aquests. Però, bueno, això, esclar, pels joves ho trobaran estranyíssim. Sí, jo que ja soc vell, encara ho recordo, que la gent de Sant Feliu de Guíxols, de Palamós, de Palafrugell, de Tossa, parlaven aquest parlar salat, que no era ben bé el de Mallorca, però que tenia les reminiscències, perquè ja el primer va poblar Mallorca d'empordanesos, no? I jo, a l'època aquella, el salat era realment el...
Sí, ara ja no salen gaire.
El col·loquial de l'època.
Sí, jo, Joaquim, et volia demanar per la teva fascinació pel Japó, que ja vas acollir, per exemple, a Sayonara a Barcelona. Ho dic perquè en generacions posteriors, en les generacions més joves, el Japó ja no queda tan lluny. Per començar, és més fàcil trobar sushi que fricandó, segurament, no? I amb el manga, amb l'anime. És a dir, el Japó te'l trobes per tot arreu, però la teva generació sí que era una fascinació més exòtica. D'on ve? On trobes les primeres premonicions?
En el meu cas és una fascinació domèstica, vull dir, em vaig casar amb una dona japonesa, encara estem feliçment casats, i la fascinació és estones, i estones de tot. No, a part d'això, el món japonès, jo tinc anècdotes personals, però com ara no venen a tomb. No sé si recordeu la revista Destino, perquè tots sou molt joves.
Sí. Vull dir que sigui per haver-la estudiat.
I ara us heu d'imaginar un món sense internet, sense res. I els estudiants d'idiomes solien escriure en aquesta revista demanant correspondència en castellà amb joves del país. I quan jo tenia 15 o 16 anys, era una de les úniques revistes que hi havia per casa, vaig contestar amb un grup de japonesos que volien allò, intercanviar correspondència en castellà per perfeccionar l'idioma. Aquesta va ser la meva primera relació amb el món japonès, als 15 o 16 anys, que això devia ser des de l'any 65 o així. Parlem de la prehistòria. Però hi havia antecedents, em sembla que, per exemple, en el món de les arts plàstiques, l'Eudald Serra, l'escultor, el mateix Llorenç Artigas, ja tenien relació amb Japó, hi havien estat, el Miró també. Però esclar, era un nivell dintre del japonisme, de les arts plàstiques, ara és un nivell popular, no? Això que dius tu del sushi, que és més fàcil trobar un bon sushi que un bon fricandó, això és cert.
Abans d'acabar, no volia deixar de preguntar-te, avui que també ens ocupen els contes, si tens algun conte de Mishima que recordis o que per tu sigui especialment interessant des del punt de vista literari o que determini bé o que sigui representació de la seva narrativa en general, tu que la coneixes.
Sí, jo part d'aquesta novel·la de la Ramó de les Jornades que la recomanarien als instituts i als, com fan al Japó, que s'han fet pel·lícules que les podeu veure a YouTube, pues. De les traduccions que ha fet amb Lapis Lazuli, hi ha un conte que es diu L'home butaca, que ara no recordo l'autor, m'heu agafat amb allò que es diu al ventre.
Edogawa Rampo.
Tenim l'autor,
Edogawa Rampo.
Els millors apuntadors possibles.
L'home butaca és un dels contes més fascinants que he llegit mai a la meva vida. Per l'originalitat, la manera que està tractat, l'inesperat de tot. L'home butaca jo el recomanaria per un que es vulgui deixar sorprendre, però d'una manera no aparatosa, sinó d'una mateixa, una manera, diguem-ne, subtil, fascinant. De vegades sembla impossible que el pugui acabar, aquell que és breu, són novel·letes de 70 pàgines. Però vull dir, aquesta és una que sempre la destaco com això, com una cosa... ni Caldés, ni Gerard Poe, el super.
Déu-n'hi-do, quin pòdium faríem amb aquests. Escolta'm, un altre títol doncs apuntat, i en tenim ja uns quants. Joaquim Pijón, gràcies avui també per ser-hi, per acompanyar-nos en aquest record de Mishima. Fins un altre.
Molt bé, adéu-siau. Gràcies. Tasogaredoki minato machi no sakaba no katasumi de yasui sake ni kudamaiteru kurombo no iro otoko wakare no sakazuki da yo namida o fuite okure.
Som-hi, som a Ciutat Maragda avui parlant de Mishima i de la narrativa, vaja, la seva obra, els seus contes, que ara ha traduït l'Albert Nolla per Edicions del Cràter, i de la literatura japonesa també en aquell context, i ara també després hi entrarem més estona, però necessito preguntar al Pau Pitarch que ens posi també una mica de context aquesta música fantàstica que està sonant.
Això és Meke Meke, una cançó original de Gilbert Bécaud, em sembla. Que és el primer gran èxit de Miwa Akihiro, que és un, no sé si és tresor nacional del Japó ja, però hauria de ser-ho. És un personatge immens, que era, tenia amistat amb Mishima, van treballar plegats, van tenir segur moltes nits bevent pels bars de Tòquio i coneixent gent interessant, i van actuar junts a una pel·lícula que es diu El llangardaix negre, que és una adaptació d'una novel·la d'Edogao Arampo sobre un geni criminal que vol fer-se una mena de museu de persones velles dissecades, velles amb B alta. I Mishima surt a la pel·lícula com a una d'aquestes persones dissecades en una estàtua que està lluitant amb un altre home, o també nu, em sembla que l'està apunyalant, no sé qui està apunyalant aquí, però i llavors Mio Akihiro fa d'aquest criminal, geni criminal, i Mishima surt allà ensenyant els pectorals a la pel·lícula. És una amistat que donaria, sí, per diversos programes.
Sí, sí, és que evidentment havia de sortir Mishima com un dels...
Com un vell.
Un vell, sí. Perquè, i això lliga una mica amb el que dèiem abans de l'On Nagata i els idealismes i tot això. Fixeu-vos, per exemple, el que deia el Borja, no? De l'On Nagata, no? Aquesta, la representació de l'ideal i tot, però després una mica la trama o la subtrama del conte, o aquest On Nagata que ens ocupa aquí, és una mica la vida o les contradiccions o els xocs que hi ha darrere, és a dir, el camerino entre bambalines, no? És a dir, una cosa és la representació, la bellesa, els moviments, els rituals, el que passa sobre l'escenari, el que representem, però després darrere hi ha tota una altra part més fosca, segurament, que és la que potser atreu morbosament el propi Mishima i fins i tot els lectors, jo crec, també, no? És una mica la gràcia. I també, connectant amb el que deia abans el Pau i el que dèiem de Confessions d'una màscara, ja sé cap on volia anar abans, que m'he quedat una mica així, era una mica centrar-ho en el cos. És a dir, tot el que abans ens explicava el Pau sobre els valors dels anys 30, 40, d'aquest Japó que entra en guerra i que només té aquest objectiu en ment com a país, no? Llavors, tots aquests valors tenen cos, o sigui, agafen cos en una mena de doctrina nacional que es deia Kokutai. Kokutai és com el cos del país, o sigui, és com una mena de nacionalisme, és la cultura o la, o sigui, la política nacional del Japó imperialista, no? I llavors, un cop aquest Kokutai es desfà amb la derrota de la Segona Guerra Mundial, llavors l'any 45 s'ha de substituir per alguns nous valors. Els americans intenten imposar la democratització, amb una nova constitució, etc. I molts d'aquests autors que havien començat a escriure en els anys 30, 40, i Mishima també, el que fan, en el fons, és com dir, d'acord, el Kokutai s'ha desfet, no ens ha servit, no ens serveix per continuar vivint, i posen al centre el cos, és a dir, i fan una mena de cultura, i això també té la translació en la literatura, que se'n diu la cultura Nikutai. Nikutai és el cos físic o el cos de carn, o, no? I llavors jo crec que, per exemple, aquest On Nagata o altra literatura de postguerra japonesa, del grup Burai Hakera, per exemple, Osamu Dazai, que és un gran autor maleït d'aquests anys, el que fan és posar el cos com a centre de la seva literatura i explorar-lo i fins i tot decodificar-lo, desformar-lo, mutilar-lo, si convé, no? Perquè és com una mena de reacció davant aquest Kokutai que ja no serveix, no? És com... I llavors jo crec que en alguns d'aquests contes, i a Confessions d'una màscara també, no?, es posen aquests autors o personatges en el centre, i el centre del món és el seu cos. Una mica vindria a ser això.
Però és un leitmotiv compartit, amb alguns altres autors.
Molt, molt, molt. Molt, molt. Això de Nikutai Bungaku, de la literatura de carn, és un dels primers grans moviments de la postguerra, i ve precisament d'allò que dèiem, d'aquesta contradicció que deia el Borja. Què fas per sortir d'aquest atzucac? Doncs la seva resposta és dir, oblida't dels ideals, oblida't de les filosofies, què sé realment que és veritat? Que si no menjo, tinc gana i em fa mal l'estómac, que si no dormo, estic cansat. Això és veritat, això és indiscutible. Si et fas una ferida, sagnes. Això és indiscutible. Comencem per aquí. I construïm una nova humanitat a partir d'aquesta fisicalitat. D'aquí, coses no tan maques, hi ha poques passes. Ishihara Shintaro, per exemple, que després va ser governador de Tòquio, famós per la seva política ultradretana i xenofòbica, era escriptor també a l'època, va ser molt famós pels seus contes, que també es van convertir en pel·lícules protagonitzades pel seu germà, un altre personatge que també tenia una estratègia de mitjans molt clara.
I amic de Mishima.
Però els seus contes, bàsicament, la idea era això, eren protagonitzats per joves, que eren joves al club de boxa, una mica de Fight Club abans la letra, no? Eren grups joves del club de boxa de la universitat que trobaven en estomacar-se i en donar-se cops un accés a aquesta veritat, i ja, o sigui, és pornografia de la tortura en molts dels seus contes, però és allà on els personatges troben accés a aquesta veritat, de dir, això sí que és cert, que jo he estomacat aquest i aquest m'ha estomacat a mi. Tota la resta són filosofades que no valen res, perquè ja ho heu vist, no? Tot el que creiem el 45 ha caigut, o sigui, què ens queda si no estomacar-nos?
Hi ha una fixació en Mishima per la figura del torero? Ho dic perquè a Paul Schrader, a la pel·lícula de Paul Schrader, que és de l'any 85, aquest biòpic de Mishima, hi ha referències, un parell de referències que jo recordi al torero, no? També com un home amb un cos molt ben treballat, i també aquesta proximitat entre bellesa, o un cert sentit de la bellesa, i el dolor, la llatzeració, no? La tortura, no sé.
Sí, jo crec que li va perfecte a Mishima. És una persona que està enfrontant-se amb la mort per una cosa que ell entén com a art, i a més va vestit meravellosament elegant, amb tots els... Vamos, és que és perfecte, sembla fet per algú com Mishima.
No, i ara que cites la pel·lícula de l'Israder, que justament ara m'hi fèieu pensar tota aquesta qüestió del cos, que crec que en aquella pel·lícula està molt ben, o com a mínim, ben representat. És a dir, primer tota aquesta prominència de cossos, això, lacerats, cossos cultivats, cossos violents, cossos estetitzats, etc. Però també recull molt bé la qüestió de la teatralitat, no? A més, hi ha alguna cosa fins i tot dels anys 80 que li suma aquesta capa quasi kitsch, no?, postmoderna de Schrader. Però sí que m'agradava, o sigui, em feia pensar molt amb això que deies del torero, també una altra de les constants de Mishima, que és aquesta qüestió amb la mort, no? Hi ha un moment que la pel·lícula recupera una idea seva que deia, bueno, quan el cos masculí o quan lo masculí vol no, acostar-se a la bellesa, aquesta bellesa és indissociable de la mort. I allà fa com una mena de salt que també volia comentar, o que comentéssim una miqueta, per donar part d'un context en el qual aquesta idea en Mishima fa sentit. I potser nosaltres, des d'un altre lloc, podríem portar-ho més cap al Gaudí, no? És a dir, jo el que veia molt... Que em sembla molt fascinant de Mishima, i no sé si extensible a tot un moment cultural japonès, era aquesta diguem-ne, aquesta manera que tenen d'empènyer el cos, i aquesta carnalitat i aquesta evidència existencial de la carnalitat del cos, que no va tant cap al plaer, sinó cap al dolor, no? I aquest dolor portat a l'extrem, sí, cap a la mort, com a últim acte artístic, no?
Sí, és que estan lligats, és a dir, per ells, nosaltres ho podem veure com dos pols oposats, i que una cosa no pot lligar amb l'altre, però en el món de Mishima especialment tot això és indissociable. És a dir, per exemple, la novel·la aquesta del Pavelló Daurat, en el fons és un monjo que s'obsessiona per la bellesa d'un pavelló que veu cada dia quan es lleva, un pavelló amb les parets d'or, i no pot suportar la idea que aquell pavelló, que arriba com a una mena de zènit de bellesa, que ja no pot ser més vell, comenci a declinar o a decaure, no? I llavors decideix, com per preservar aquesta bellesa, cremar-lo. És a dir, no és un spoiler, perquè tothom sap què va passar, és a dir, és un fet real, que a més va sortir totes les notícies del Japó.
Kyoto, no?
Sí, el temple del pavelló daurat de Kyoto va ser un fet que, us dic, és conegut per tothom, i llavors va Mishima al cap de 5 o 6 anys i em fa una novel·la de 300 pàgines explicant aquesta obsessió, no? I llavors, per nosaltres la bellesa és un gaudi, però per aquest jove era un patiment. Era un patiment fins al punt de dir, és que no puc suportar que aquest pavelló comenci a degradar-se, llavors cremem-lo, no? I és això, i en Mishima, i els toreros, i el cos, i la sang, i els rituals, i els sacrificis, i l'honor, és tot indissociable, i llavors això vindria a lligar una mica amb el que em preguntava la Xènia, és a dir, què és més difícil de traduir? A mi em costa molt, és a dir, explicant el meu ofici em costa molt, hauríem d'entrar en detalls que segurament no venen al cas ara, no? I que si no saps el japonès potser costen d'explicar, i llavors trobo que és com una cosa com molt personal, que em costa d'exposar d'una manera més o menys racional, però resumint-ho molt seria això, és a dir, poder copsar totes aquestes contradiccions, tots aquests conceptes sovint abstractes que van lligats i que són vells i esgarrifosos a la vegada, no? Per exemple, amb el conte patriotisme és una barreja, jo diria que gairebé inaudita, no? De bellesa i gore, que ens fa com posar les mans al cap o tancar els ulls en escenes que nosaltres a priori consideríem que fan por, i en canvi Mishima sap extreure'n aquesta bellesa, no? Llavors és un món que a mi personalment no és l'autor japonès que més m'agrada ni que m'ho passo millor traduint, però sí que és molt exigent en aquest sentit, de, a més amb un llenguatge molt preciosista, amb un llenguatge molt elaborat, molt abstracte. Llavors, poder traslladar això al català, doncs, és un repte.
Preguntava, Pau, la incomoditat que abans assenyalava la Xènia, que li causa amb ella, a Mishima, és compartida per una part dels lectors japonesos? És a dir, aquest és un personatge que continua sent controvertit, que ho ha estat, que, com el llegeixen ara?
Els lectors, no sé, a l'acadèmia segur que sí. A l'acadèmia sí, és un autor que el seu final i el seu, la seva pública, o sigui, l'intent de cop d'estat més o menys teatral, però és una persona que va dir públicament hauríem d'acabar amb el sistema democràtic i tornar a un sistema imperial de veritat. Això, òbviament, l'ha afectat a la seva reputació i no és un autor que es tracti en cursos ni que hi hagi allò cada any
a la universitat no hi és?
No, però hi ha molt interès públic per la seva figura, perquè era una persona que estava molt ficada en el món de la literatura, en el món del teatre, en el món públic japonès fins a llavors. Era una persona que estava sempre a les quinieles del Nobel fins que va morir, fins que Kawabata el va guanyar i van dir, bueno, pues ja esperarem que Mishima sigui gran. Ell tenia uns altres plans. Però això l'ha afectat molt, sí. Jo crec que una cosa que se recorda potser amb una mica més d'interès ara és la seva relació amb el moviment estudiantil del 68, uh-huh. perquè van fer un documental fa relativament poc, perquè el 68 a Tòquio, com a molts llocs d'Europa i del món, va haver unes grans mobilitzacions estudiantils, uh-huh. van tancar la Universitat de Tòquio, s'hi van tancar dins, i va haver-hi xocs contra la policia durant molts mesos, i Mishima, que era en aquell moment una de les figures públiques de l'extrema dreta, va anar al campus de la Universitat de Tòquio i va tenir un debat amb els estudiants. I això tenim a TBS, em sembla, un canal de televisió va fer una gravació, sí. I això s'ha publicat un documental fa poc. I llavors aquí veus una mica tot aquest interès per la teatralitat, no? O sigui, Mishima va allà vestit amb una samarreta ajustada negra, uns pantalons blancs, els estudiants o sigui, ell aquí té, no sé, 40 i algo, 45 anys potser, els estudiants que en tenen 20 van vestits de hippies, i tenen una discussió precisament sobre coses d'aquestes, una discussió molt abstracta sobre... Mishima comença dient les paraules es poden manipular per fer servir coses igual que les coses. Aquí estem parlant sobre una taula, aquesta taula la podeu convertir en una barricada, no? I jo vull arribar a una mena de veritat, una mena d'alguna cosa essencial que superi aquesta arbitrarietat del llenguatge i de l'experiència humana. I ell això ho veu en la seva condició de japonès. I la seva condició de japonès està íntimament lligada a la institució imperial. I els estudiants no ho veuen així. Llavors tenen un diàleg molt interessant sobre això, com ens veiem a nosaltres com a japonesos, com a persones dintre el món, com a intel·lectuals, com a... I aquesta part sí que potser últimament s'ha recuperat més i ha canviat una mica la imatge pública de Mishima. I és una persona que almenys intentava parlar amb aquests estudiants, que probablement, per això que dèiem abans de l'acció i de la veritat de la carn, jo crec que hi tenia una certa simpatia. De dir, els polítics de dreta que estan al poder des de fa anys no fan res, el Japó segueix sent un esclau dels Estats Units en la seva visió de Mishima, segueix sent un país afeminat i cap poder militar ni res, aquests estudiants almenys volen canviar alguna cosa, propaganda pel fet, no? Ells fan les coses que volen que el món es converteixi en un món diferent, doncs tu vas allà, si has de fer servir violència, la fas. I ell els hi diu als estudiants, diu, jo em sumaria a la vostra barricada, només que em diguéssiu, això ho fem en nom de l'emperador. Si dieu, això ho fem per l'emperador, jo, avui mateix, em canvio de bàndol i lluitem junts.
És que tenia nassos, és com si es fiqués a la gola del llop. És a dir, si veieu aquest reportatge, fins i tot hi ha fotografies, que veus el Mishima d'esquena, amb tot l'auditori de la Universitat de Tòquio, plena d'estudiants d'esquerres, quan ell era algú d'un pensament molt més d'extrema dreta, i ell va allà davant i s'exposa, és a dir, és una mena d'exhibicionista fins i tot de les idees que va allà, jo crec que amb un cert també esperit provocador. no? De dir, aviam si aquests joves es desperten i venen cap a mi, no? O s'uneixen a mi. I és això, és que els últims anys, sobretot, no? Amb aquesta deriva nacionalista i tot, i el que deia el Pau, en l'acadèmia no és gaire seguit, segurament és un personatge controvertit, és molt controvertit en general, però la fi que va tenir i després el que va deixar escrit, no?, sobre la figura de l'emperador, els discurs dels joves samurais, la teoria del cos amb el sol i acer, es deia, no? Sembla en català hauria de ser. Doncs, clar, va deixar escrites moltes coses al final de la seva vida que després ell, un cop mort, s'han fet servir, no? O que hi ha hagut grups que s'han interessat o que l'han utilitzat per les seves pròpies finalitats. Ara, per exemple, és utilitzat, jo crec, pels grups d'extrema dreta japonesos, pels partits polítics, com un referent, no?, quan segurament ell potser no tenia tampoc aquestes idees o ideals polítics. Ell volia reviure o fer reviure la figura de l'emperador, els valors del Bushido, els valors del Japó de preguerra, però segurament els partits polítics d'extrema dreta actual, doncs, l'utilitzen, i també, no sé si diria si l'han utilitzat o no, però sí que ha estat un personatge com reivindicat també durant uns quants anys o durant una època pels grups de, diguéssim, per l'àmbit homosexual, no? Uh-huh. És a dir, per exemple, ell fa totes aquestes confessions, o confessions d'una màscara, o sí, sí. Se sent atret, o els anys verds, etcètera, no? I reivindica, no?, el desig homosexual, homoeròtic, i llavors la seva vida no era, és a dir, ell no era obertament homosexual, estava casat, tenia fills, segurament tenia una sexualitat complicada, però després s'ha utilitzat la seva figura o algunes de les seves obres, doncs, com a, s'han convertit pràcticament obres de culte de la comunitat homosexual, no? Llavors és un personatge tan controvertit i tan contradictori que té moltes ramificacions, no?
Sí, sí. Mm-hmm. Jo, per afegir una capa als contes, perquè hem parlat de molta fisicitat, corporalitat, la idea de la mort, sí que hi ha un parell de contes, Xènia, que m'han recordat fins i tot a l'escola txehoviana clàssica, no? Penso, per exemple, en el Termos,
un
element que podria semblar tan aleatori o explica tantes coses d'abans i el després dels personatges, no?
Exacte, sí, sí. Mira, de fet, m'has tret de la boca una confessió, que és que quan vaig obrir el recull vaig mirar l'índex i vaig pensar, vaig a buscar el conte que té més possibilitats de ser txehovià, i pensava, no n'hi haurà cap, perquè entre Mishima i Txehov no hi ha absolutament res en comú, però vaig veure que n'hi havia un que es deia el Termos, i vaig pensar, mira, això que Txehov deia als seus, a la gent que li preguntava sobre què havien d'escriure, deia, doncs escriu sobre aquest cendrer, si no ets capaç d'escriure res sobre aquest cendrer que tenim davant, doncs mai no faràs res de bo. Doncs això, el Termos, que és un objecte tan antipoètic, diguéssim, és un conte que també m'ha cridat molt l'atenció, tot i que he de dir que no he entès gaire al final, però bueno, no es pot dir perquè...
Bé, però
no?
Fins i tot amb això és escola clàssica del conte, sí. És a dir, no facis un final amb tot explicat i mastegat, no? És a dir, és bonica aquesta idea. I després hi ha una altra capa, que és, que potser se'n parla menys, si voleu, finíssim o singular o el que sigui, però un cert sentit de l'humor, i penso en la Perla, no?, que també hi ha aquí, és un contrapunt a la lectura.
Sí, justament jo crec que acabeu d'esmentar els dos contes que se'n van una mica del Mishima, aquest més físic, més idealista que dèiem, no? Llavors, gairebé són com divertimentos. Jo crec que la Perla, ell intenta fer com una mena de butat, no?
Sí, sí.
És a dir, mira, aquestes quatre senyores que perden una perla i cadascuna intenta no? fer-s'ho venir bé perquè les altres no s'enfadin o per... I jo crec que és com un exercici d'estil, pràcticament, que lligaria una mica amb aquesta mena d'exhibicionisme, eh? És a dir, ell estava com una mica per sobre del bé i del mal i era, o es considerava capaç d'escriure en molts registres, eh? Grans obres o grans novel·les ambicioses i contes per distreure una mica el gran públic. Jo diria que aquest aniria més per aquí.
Té prou perspicàcia, des d'un punt de vista psicològic.
No, sí, sí, psicològicament està molt bé, però ell, jo crec que aquest és un dels que considerava de dir, l'acabo en un parell de dies i ja estarà, però tenia tal domini, no?, de la psicologia que sí, que resulta, acaba resultant graciós i té, no?, però
I ara
seria
que
com de segona divisió per ell, jo crec.
I ara que el Pau parlava també, no, de la presència, de la compareixença de Mishima a la universitat, aquella universitat revolucionària l'any 68, en què s'enfronta amb els estudiants, busca punts d'entesa, potser, clar, però després hi ha un altre públic que el contradiu, que en principi hauria d'estar molt més a prop d'ell, que és un públic militar, que és un públic de soldats. És a dir, el centre militar en què finalment practicarà el seppuku, qui el contradiu, qui l'escridassa, qui se'n burla, és un públic de soldats, de militars, que per cert això és menor, però què se n'ha fet de l'harakiri? Que ara és seppuku. S'havia dit harakiri sempre en aquí, no? Què ha passat amb aquesta paraula?
És una altra manera de llegir els caràcters donats la volta.
Sí, harakiri diria...
Perdoneu la ignorància,
No, sí, hauria de ser amb l'ac aspirada, harakiri. Llavors sembla que és com ho llegien els americans, no? Perquè és panxa i tallar. Però llavors, com que és un compost, s'ha de llegir més amb una altra lectura xinesa, diguéssim, o més antiga, llavors els japonesos ho llegeixen seppuku. S'escriu igual, però hi ha com dues maneres de pronunciar-ho, o de... Sí. I llavors la més japonesa és seppuku. Llavors, per sort, s'ha anat com... És com el... el Fujiyama o el Fujisan. La paraula yama, que vol dir muntanya, té una altra lectura que és san, no? Llavors els americans van arribar allà, van començar a dir Fujiyama, no, però realment en japonès és Fujisan, no? Doncs hi ha aquesta ambivalència dels caràcters que es poden llegir de diverses maneres.
Yuki Mishima cantant, com diu el Pau Vitarc, era molt millor escriptor, no? Però vaja, que forma part també d'aquesta teatralitat que va tocar el cinema, que va tocar tants pals i també...
Molt. Aquesta cançó és la cançó d'una pel·lícula que es diu Caracas de Aro, que va, em sembla que va escriure ell mateix per poder sortir en pantalla... acribillat a trets, perquè és una història de Yakuza on ell, òbviament, fa el Yakuza, que és el més dolent de tots, però al final se'l pelen. I jo crec que és una de les moltes escenificacions d'aquesta mort vella que ell es va anar fent durant la vida. Que jo sàpiga, és l'única vegada que va cantar en públic.
Públic, exacte.
Tenim aquest...
No, els karaokes eren privats.
Aquest document sonor. Caracas de Yaro és difícil de traduir perquè Caracas és un vent que ve de Sibèria, que és un vent sec i molt fred, i és una mica com un home que està com portat pel vent, que no saps on va, no saps on para. Jo, si alguna vegada se'n fa una versió catalana, jo proposaria que es traduís ben tocat per la tramuntana, però
sí, seria.
És un document històric molt, molt interessant.
Deixa'm, Pau, també preguntar-te, no, en aquest programa no som gaire amics ni dels pòdiums, ni dels rànquings, ni d'aquest tipus de coses, però, ja que som aquí i hem estat vorejant aquests anys de literatura japonesa, hi han sortit uns quants noms, també Kawabata, que és qui va finalment guanyar el Premi Nobel, diria també, i va exercir un cert mestratge sobre Mishima, no? Autors, Pau i Albert, autors del 20... que potser no han arribat tant o que no han tingut tanta presència ni per descomptat tanta traducció en català ni en castellà, que no ens podem deixar de perdre?
Jo començaria, per exemple, a Kurahashi Yumiko, que és una escriptora una mica més jove que Mishima i que té una obra molt, molt àmplia i té obra més fantàstica, obra més realista. Ella comença amb unes històries sobretot sobre el moviment estudiantil dels anys 60. Ella és molt crítica amb la ortodoxia marxista de certs estudiants, però després escriu coses més fantàstiques. I si algú ens escolta que està buscant una cosa per demanar els drets, el meu llibre favorit d'ella és un que es diu Contes cruels per adults. I són versions amb molta mala bava de clàssics japonesos i clàssics europeus dels Grimm, de Perrault, Boníssims. No entenc com això no s'ha traduït mai, que jo sàpiga, a cap idioma, perquè és deliciós.
I són versions, això, cruels, com diu el títol?
Sí, són 3 o 4 pàgines de la seva versió de La Blancaneu, la seva versió d'Urashi Mataró, la seva versió de Taketoro Monogatari, en comptes d'Orient i Occident... deliciós.
I això es troba en altres llengües europees?
O? Que jo sàpiga, no, jo no n'he vist mai cap traducció.
Oh, caram.
De Kurahashi Yomiko. Els seus contes aquests de del moviment estudiantil, sí que el més famós es diu Partei, o sigui, el partit en alemany, sí. I és això, un estudiant que vol unir-se al Partit Comunista i és tot el procés d'unir-se al Partit Comunista i com ella se n'adona que unint-se a aquest partit està com anul·lant-se com a persona. I llavors, l'última pàgina li arriba el carnet i diu, aquell dia vaig començar el meu procés de sortir del Partit Comunista. I és una mica aquesta desil·lusió, és una altra desil·lusió amb els ideals, que per una altra banda també és bastant propera a la de Mishima.
Alberto, que tens contacte amb traductors, amb editors, sí. Pots demanar també.
D'acord, demanem. Clar, aquí el Pau acaba de treure un nom que és com una de les representants més interessants d'una generació de dones que van començar a escriure als anys 60 i 70 i que no han estat prou traduïdes. Algunes ara comencen a ser-ho cap a l'anglès o així, i fins i tot alguna al castellà. Si algú volgués buscar alguna cosa semblant al que ens comentava el Pau amb la... jo aniria, per exemple, amb Konota Eko, és una autora femenina, i em sembla que en castellà han traduït La caça de nens, potser com La caceria de niños o algo així, i són unes autores absolutament que van escandalitzar directament i fan un ús de la violència i d'obsessions una mica, i de l'onirisme, el surrealisme, i són molt interessants i estan poc traduïdes. Llavors, totes aquestes autores de la generació dels anys 70-60, que són com les primeres feministes japoneses, jo també les reivindico molt, però, esclar, sent una mica més realistes i pensant en coses que tenim a l'abast, el meu rànquing del segle XX japonès l'encapçala Tanizaki, sí, que és un autor que més o menys tenim força traduït en català, pràcticament tot en castellà, i que jo crec que no defrauda mai, ja siguin amb contes, amb novel·les, sempre és un autor que ens ofereix molta teca. Tota aquesta tensió que respira en la literatura japonesa entre l'individu i la societat, i després també el Japó i l'Occident, la modernitat i la tradició, és un autor que ens ofereix molta cosa d'aquesta. Últimament...
El gust de les ortigues, oi?
Sí, ha sortit fa poc a Viena, El gust de les ortigues, que és una novel·la de l'any 29-30, on hi ha justament aquesta topada entre Orient i Occident s'exemplifica amb la vida d'un matrimoni que no s'entén, en què el marit és més tradicional i la dona és més... més moderna, i llavors no s'entenen i es volen divorciar però no saben com fer-ho. Després també tenim L'elogi de l'ombra, que és un gran clàssic, La clau, El club dels sibarites, és a dir, tenim títols traduïts en català de Tanizaki, que per mi és un dels grans autors del segle XX.
Corrobora, estàs d'acord amb no, Tani?
Sí, bueno, Tanizaki, per sort per nosaltres, mala sort pels hereus, va sortir al domini públic abans que canviessin la llei, o sigui que ara és ben fàcil de traduir qualsevol cosa sense haver d'embolicar-te en buscar drets al Japó. Jo sí puc afegir una altra recomanació.
No, 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 d'afegir-ne tant com vulguis.
Una part important de la literatura japonesa que jo sàpiga no està gaire traduïda fora és la literatura d'Okinawa. Són aquestes illes del sud, tocant ja el continent. I Okinawa ha tingut una història bastant única, havia estat un regne independent fins a la modernitat, després de la guerra van estar 20 anys extra sota ocupació nord-americana, ara encara tenen bases a totes les illes, és una presència molt notable en la vida diària, i tenen una literatura que, clar, surt d'aquesta experiència que és una mica diferent de l'experiència de la gent de la metròpoli, no? Hi ha un autor, per exemple, que es diu Metoru Mashun, que és molt més jove que Kurahashi o que Konota Eko, que té contes molt interessants, una escriptura molt més avantguardista, potser experimental, però potser és l'única manera d'explicar aquesta realitat d'un lloc que ha estat ocupat i utilitzat per els poders regionals pels seus objectius polítics, i com la gent que viu allà intenta això, entendre la seva la seva vida i la seva existència. El problema tindríem un altre cop amb el tema dialectal, perquè a Okinawa tenen les seves pròpies llengües, que són prou semblants al japonès perquè s'hagin considerat sempre dialectes, i llavors normalment la veu del narrador està en japonès estàndard i el dialecte es fa servir pels diàlegs. I aquesta part, potser els traductors ja us deixo el tema de decidir, però com a mínim que aquestes experiències i aquestes veus arriben a fora, a mi em semblaria molt interessant.
És increïble, no? Vaja, que hi hagi tants noms que, no? que són canònics o que són tan interessants i que no hagin arribat per raons diverses, més enllà dels dialectalismes, no? Potser tenim assignatures pendents encara, sempre que fem algun programa que mira cap a l'Orient, dius, no, com pot ser, no? Perquè hi ha un altre mercat, en canvi, un altre dia, això és per dedicar-hi un altre programa, com un altre saló, que és el del manga, que aquí sí que les editorials s'hi han abocat com una mina magnífica, no? També en català, però en canvi, t'ha tocat mai traduir manga, no encara?
Fa anys, sí.
Fa anys, eh?
Fa anys, veus? Però vaig anar com...
orientant-te
cap a la literatura perquè em satisfeia més, diguéssim.
Com a lectors, teniu vosaltres alguna dèria?
No, jo estava apuntant, perquè sí que una de les sensacions de molts d'aquests programes és que surts amb molta feina de llegir. Una altra sensació és que sempre ens posem les mans al cap de com pot ser que això no estigui traduït. Que després ho entenem, perquè segur que molts editors ens escolten i ens diuen, fem el que podem, drets, complicacions, mercats... També comprenc l'altra banda, però sí que hi ha aquesta enveja sana, no? Aquesta admiració sana de dir, hòstia, okay, jo els contes cruels per adults no està traduït a cap llengua.
Que jo sàpiga, no. Sí, estaré molt content que algú em provi equivocat.
Però... haurem d'aprendre japonès, llavors.
De Kurahashi sí que es poden trobar alguns contes traduïts a l'anglès, així sols per internet,
tipus com per tall,
sí, i per tall, i tot això, però com a volum jo diria que no, eh?
Jo no l'he vist mai.
Molt interessant, però el Pau ens treu coses...
No, és per això li preguntem. Clar, capciosament.
No direm tenir Isaac.
Exacte, perquè no sigui bo, ininteressant, com bé sap l'Albert de Murakami, que és molt conegut i té una presència, malgrat que, com em deia un dia el Pau, al Japó, amb tota aquesta història del Premi Nobel, és un meme ja, no? S'ha convertit en una...
Sí, ja és... Cada any i al final cansa tant aquesta expectativa, aquest suflé, i ara que li han donat a Hong Kong, doncs suposo que baixarà una mica el
tema. Sí, tindrà uns anys. Xènia, tens a les mans?
Sí, tinc a les mans un llibre d'un poeta joveníssim, mig català, mig japonès, que es diu Jun Komura, que crec que en un altre programa ja el vaig recomanar una vegada, però és tan bo que no passa res. Es pot recomanar les vegades que vulguis. I és un llibre de poemes que es diu Els Enyors, amb moltes os, que ja el títol és provocador i té gràcia. A la coberta hi ha un Mickey Mouse, molt kitsch, que també ja revela alguna part del to del llibre, i és un llibre que està ple de referències a la literatura japonesa, però a més, referències que jo tinc la sensació que estan molt ben integrades i molt ben païdes, que no és una forma d'impressionar o epatele bourgeois, sinó de simplement que aquests autors japonesos que Jun Komura cita formen part d'ell, i la part de l'originalitat de la seva poesia té a veure amb aquests orígens que ell reivindica i que ell sap explotar amb intel·ligència. Hi ha alguns autors que sí que em sonaven, que jo havia llegit alguna cosa de Kobo Abe, per exemple, o de Kutagawa, però després n'hi ha d'altres que, per exemple, Izumi Kiyoka, i perdoneu si ho dic malament, no sabia jo pas qui era, o Samu Dazai, que em sembla que l'Albert també l'ha mencionat fa un moment, tampoc, i a mi m'ha fet venir ganes de llegir literatura japonesa, o sigui que, bueno, haurem de buscar traduccions a altres llengües, en tot cas.
O sigui, per això ja fa el fet.
No, que ara, veient la coberta del llibre de poesia que recomana la Xènia, i pensar també en un altre llibre que es diu El poder de lo cookie, que ja en vam parlar, sí, si recordes a l'Irradiador, que l'autor és Simon May, no? Exacte, això està publicat per Alpha Decay i és molt interessant també perquè es centra molt en el Japó, el poder de lo cookie, d'allò cookie, que seria com una altra manera de superar el trauma derivat de la Segona Guerra Mundial, per quins n'hem anat més cap al gore, però també hi hauria el cookie, no? aquesta mena de refugi en unes coses boniques, que de tan boniques i tan boniques acaben sent, doncs això, cookies, no? No sé quina seria la paraula en japonès, ni tan sols sé bueno, quina és la paraula, no sé, és cute,
fa de mal, sí,
segurament en, cute, en anglès.
Oi? Kawaii, seria. Mm-hmm. Hi ha una paraula japonesa que jo crec que entrarà a la nostra llengua, si no ha entrat ja, que és kawaii, és a dir, és tota una estètica, que vindria a ser això, hi ha aquests pintors, que n'hi ha un que es diu Murakami, també, que fa tots uns dibuixets, que de vegades són molt cookies, però també de vegades deriven cap a la cosa més... inquietant, no? I de fet, és tal com deies, no? És a dir, el Japó abans de la Segona Guerra Mundial es coneixia com un país fort, militar, expansionista, i es parlava del hard power, i en canvi, en la segona meitat del segle XX, i impulsat també pel mateix govern japonès, hi ha hagut tota una onada d'expansió cultural, gairebé és una mena d'ambaixadors, no? És a dir, Murakami, Yoshimoto Banana, el manga, el sushi, les arts marcials, l'estètica, l'arquitectura, doncs s'han promocionat des de dintre del Japó per donar aquesta imatge de país amable, de país cookie, també, i llavors d'això se'n diu el soft power, també, és a dir, el poder tou del Japó, que és el que la presència internacional que vol tenir el país actualment.
Que també seria una dissimulació d'una certa impotència vist des del punt de vista d'alguns sectors de la societat japonesa,
sí, esclar,
no?
Sí, sí, Mishima, això no ho suportaria de cap manera.
No és gaire cookie, segurament. I deixa'm dir que hi ha també, en el capítol de novetats, el llibre és de 1905, no? Sóc un gat, de Natsume Soseki.
Un clàssic, no?
Exacte, hi ha una edició nova de Nabona, no és un noia, és una moia, la Marta Moia, la traductora.
El llibre de l'amor és llarg i avorrit, el malparit pesa tant que ningú el pot aixecar. Està ple de mapes, de dades i d'esquemes i d'instruccions per ballar. Però a mi m'agrada quan me'n llegeixes tu. El pots llegir sempre que et vingui de gust.
Sobi, el pots llegir sempre que et vingui de gust, sobretot si Mishima versiona els Magnetic Fields, com aquesta The Book of Love, de fa, ja ara, un parell d'anys, que la van estrenar per Sant Jordi. A més, els altres Mishima, Pau?
Els altres Mishima.
Van anar al concert?
Genial, com sempre.
Molt bé, un plaer, de debò, avui compartir aquesta sessió a propòsit de Yukio Mishima, la seva narrativa curta, en aquest cas, recordeu, Nagata i altres contes amb traducció d'Albert Nolla, edicions al Cràter, també la resta de títols que han anat sortint, el munt d'autors i autores que hem conegut avui de la literatura japonesa i que tant de bo que alguns editors s'hi posin, no únicament en català, sinó en idiomes europeus que puguem llegir, perquè, com ens explicava el Pau, alguns no estan traduïts en lloc, i esperem que puguem fer una altra sessió, perquè això, la literatura japonesa ens ocupem poc per raons potser de distància absurda i l'hauríem de tenir més present. Gràcies, Albert, per una nova,
gràcies.
Excel·lent traducció. No cal ni dir-ho, però sempre és important remarcar-ho. Gràcies, Pau.
Molt content d'haver estat.
Sempre, Xènia, fins una altra, que vagi molt bé, el Beltran.
Fins una altra.
Borja Bagunyau i el Ben Hastacio, la Dolor Joanola i Mishima.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.